Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Hola, bon dia. De nou per aquí, als Oficis dels Llibres. I avui tenim amb nosaltres una llibretera coneguda i reconeguda arreu. L'hem convidat per la seva vessant de lectora empedreïda, llibretera intuïtiva i gestora capaç, a més, de dinamitzadora cultural incansable. La Maria Teresa Calabús va decidir ara fa 31 anys obrir una llibreria a Torroella de Montgrí. No li va ser fàcil, però s'ha convertit en l'impulsora d'un munt d'actes literaris. Maria Teresa, com va començar aquesta aventura?
Bé, no va començar amb la intenció d'obrir una llibreria, com el que ara la gent ha de fer, aquests estudis de mercat i aquesta reflexió profunda abans d'obrir un comerç o posar un negoci, sinó que estava en un impàs perquè jo havia treballat a l'Escala, a la panificadora, i havia plegat perquè tenia el segon fill, i estava buscant una altra feina perquè això em lligava molt i a més volia trobar-la cap a Torroella, que és on vaig néixer i on volia viure. I entre buscar una feina i una cosa i l'altra, que tampoc em definia molt clarament, es llogava un local, de fet es traspassava un negoci que es deia Llanes i Paper Montgrí, al costat de casa dels meus sogres, al carrer del Roser. I, evidentment, Llanes no me va encaixar gens ni mica, però el de paper vaig pensar, bueno, això sí que me va i entenc una mica, podríem traspassar-nos aquest negoci i a veure com va. I la idea era muntar, seguir amb el quiosc i papereria. Evidentment, sabíem qui volíem posar llibres i més material, com joguet de fusta artesà i articles d'aquests que ens agradaven. Però va ser molt, molt intuïtiu, eh?
I aquesta entrada al món de la llibreria, és a dir, a partir d'obrir, agafar el quiosc, incorporar-hi peces que t'hi encaixaven per donar serveis a Torroella, sí que hi deu haver un moment en què allò es va convertint en la llibreria que ara és. Com va anar això? Et van donar pas? Et va ser difícil? Perquè ara tothom va amb màsters, postgraus,
sí,
llicenciatures i coses d'aquestes. I sembla que no pots obrir res si abans no tens 20 milions de títols i certificats.
La meva aventura vital és quedar-me embarassada amb 17 anys, parim 18. Les idees de què faré quan sigui gran
van quedar clares.
Van quedar a dir, mira, escolta, faré, doncs em posaré a treballar amb el que sigui. Vaig posar-me treballar, vaig anar a parar, ja et dic, a nivell de secretària, després es va traspassar aquest local i, evidentment, quan dius, bueno, posarem joguet de fusta, posarem llibres, no podia pas evitar, a partir de tenir un llibre, evidentment, llegir-los a tots els que em cridaven l'atenció i quan algú et va començar a preguntar, m'agradaria regalar un llibre, a tu què et sembla? D'una manera molt humil, perquè, evidentment, els gustos de cada un són els que són, i, a més, la gent no saps mai, no ja els gustos que tenen, si no els coneixes profundament, sinó en quin moment de la vida estan. No és el mateix llegir quan acabes de tenir una criatura i no pots dormir, llegeixes ben bé mentre el vigiles, que amb unes vacances al Caribe, que no tens res més que fer que llegir. Per tant, això són lectures diferents, no? La mateixa persona són lectures diferents. I amb aquesta recomanació, ja et dic, molt humil, coincidíem amb la gent i tornaven. Vull dir, realment, un negoci funciona així. Si la gent torna, és que funciona. I va ser aquesta empatia amb la gent, aquest sempre posar-me a la pell de l'altre, perquè mai, si em demanen, recomanen un llibre, jo i la gent que està amb mi a la llibreria, que ara ja som més colla, no dius a la brava, jo estic llegint aquest, sinó que dius, què t'agrada llegir? Digue'm en dos que t'agradin i sobretot si pot ser un que no t'hagi agradat, necessites una orientació. I va ser això. De fet, la gent van ser els clients els que van dir que érem llibreters en el Cucut.
Per tant, vas anar aprenent l'ofici, fent l'ofici,
esclar, sí,
de manera molt intuïtiva. Segurament, però, en el món dels llibreters, quan parlem de llibreters estem parlant d'un gremi, uh-huh, important també, com hem parlat dels editors, sí, com també parlem d'autors que ja no són, clar, un gremi, sinó que són molts,
sí, sí, sí,
de diferents. Algú t'ha de donar, d'alguna manera, és a dir, al rere botiga,
sí,
la carta de naturalesa, també.
Sí.
Algú t'hi va de tu, t'incorpora cercles...
Sí.
Com va això? Perquè sí, jo sé que darrere, al taulell, hi ha molta feina de la que no es veu,
sí,
de la que no veu ningú, de rebre caixes,
sí,
desmuntar,
sí,
caixes,
una,
fer molts albarans,
disbarat,
fer retorns, entrar, sí, sí, sortir... Sí, 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 calcular, sí, molt bé tot això.
Un disbarat,
tot,
sí,
això com s'aprèn? Perquè la part de servir al client de manera acurada, seguint la intuïció, llegint molt,
sí,
i refiant-te de la veueta, és molt potent i molt interessant de fer-ho.
Sí.
Però tot l'altre, tot aquest entrant, aquest altre entramat que també et permet,
sí,
mantenir-te i seguir...
Jo crec que aquí hi ha molts factors que s'han ajuntat. Una, que vinc de pagès,
uh-huh,
i no només de pagès en camp, sinó que el meu pare munyia 12 vaques diàries de matí i tarda.
Això és molta feina.
Per tant, la paraula vacances jo la tenia només assimilada a la gent que viu a ciutat i que les necessitava, però no calculava, de la mateixa manera que jo sabia que mai iria a la Lluna, i jo no calculava que es véssim de fer vacances. Per tant, la idea de treball la tenia molt clara. Quan vam muntar la llibreria amb la meva germana, vam estar 3 anys sense saber el que era fer un dia de festa, però ni un, 3 anys. Fins que vam dir, escolta, això funciona, hem d'agafar algú més. Quan vam incorporar personal, portàvem ja, no sé, 5-6 anys que era anàvem definint com a llibreters, com a quiosc també, i com a material de papereria, amb el servei a les escoles. Però llegir era el meu oci, no només era la feina, sinó que, esclar, jo me n'emportava tot el que podia. Va anar creixent aquesta idea de lectora, llibretera-lectora.
Uh-huh.
Això ho detecten, qualsevol editorial ho detecta, això. Uh-huh. Perquè quan envien les novetats a totes les llibreries i tu veus que amb una població de 300.000 habitants d'un títol en venen 5 i amb una població de 6.000 en venen 50, això no quadra.
Uh-huh.
Diuen, què passa en aquest lloc?
No,
i no només
el Torrolla,
sinó què està passant. Llavors, això evidentment, que els números d'avui dia cada vegada són més evidents, diuen, doncs aquí hi ha algú que té uns gustos concrets, que llegeix però que a més prescriu. D'aquesta manera, ja fa uns anys, un representant d'una casa em va trucar un dia que estàvem, bueno, treballant com sempre i vestides pràctiques, em va trucar i em diu, escolta, Teresa, a Can Vilanova hi ha una trobada amb Baltasar Porcel i, ho dic bé,
sí,
l'autor?
Sí, ho dius bé, ho dius bé.
I em diu, hi ha un lloc buit perquè un llibreter no pot venir i el menú està pagat. És a Can Vilanova de Sal i a mi m'emprenya molt haver de pagar per una persona que no vindrà. Vols venir? I, evidentment, jo amb tot l'entusiasme vaig dir, tu diràs si vinc, no pel dinar, sinó per poder veure aquell home i per pagar-hi. Quan vaig a Sallà m'han presentat com a llibretera del Cucut de Torroella i això era la primera vegada que em deia algú llibretera en aquell àmbit laboral. Curiosament, una persona que hi havia al meu costat em va preguntar el mateix, què hi fots tu aquí, noia, si a Torroella ja hi ha una altra llibreria. Jo dic, això ho pregunti a aquest noi que m'ha convidat, perquè jo tampoc ho sé. Però quan es va anar desenvolupant el dinar, no em vaig donar compte de l'estona que passava i podia parlar amb els llibreters i amb l'escriptor. I quan me n'anava cap a casa amb el cotxe, en aquell moment vaig pensar, jo aquí hi encaixava. Aquí era el meu lloc. I, uh-huh, i aquest o hi estava preparada per fer-ho o m'he fet un lloc aquí. I llavors m'ho vaig creure, que era llibretera. Llavors m'ho vaig creure. Abans no.
Està bé, això, la carta de naturalesa,
sí,
ben donada.
Uh-huh.
Llibreries, centres educatius, biblioteques... Han de parlar-se més per oferir una millor base lectora a la mainada i al jovent? Des del teu lloc, com ho veus?
Sempre crec que sí que seria molt interessant, però reconec i veig que per més que en parléssim a nivells de reunions, dirigents, gremis, en realitat tot això ho fan les persones. Ara no fa gaire, hi ha uns nens que han de llegir un llibre en català i un en castellà, i quan venen a la llibreria a triar, que jo penso, quina il·lusió, els deixen venir a la llibreria a triar el llibre que llegiran. Però una persona els hi ha dit que estan prohibits els còmics.
Això és fatal.
Llavors és que entren i et diuen, puc comprar un llibre però no un còmic. Per tant, això ja és, per més que haguéssim pagat, per més que la Generalitat hagués fet una reunió amb ensenyament i amb gremis, el que aquesta persona consideri que un còmic no és un llibre, no hi pot fer res ningú. Fins que la gent no entengui que llegir ha de ser voluntari, i ha de ser oci, i ha de ser divertit, fins que no deixi de ser deures, no hi haurà lectors. Bé, bueno, n'hi haurà, però continuaran sent una minoria.
Seran minoria i allò, no? A més, ens restem, perquè és que quantíssima gent s'ha iniciat, justament.
Bé, bueno, i és que hi ha meravelles.
Amb els còmics hi ha meravelles, a part d'això.
Hi ha un sistema de lectura sense text, que és una lectura també extraordinària, la capacitat d'observació, o sigui, aconseguir que un nen, que encara no llegeix, s'assegui a llegir una història només amb dibuix, que no hi hagi text, això és fantàstic.
Vull dir, això és obrir portes.
Esclar, i a més, imagina't, un vocabulari universal, jo ho trobo, és que a més ho trobo d'un nivell i d'una capacitat. Els adults que saben fer això, jo em trec el barret, vull dir, els admiro.
I una altra cosa, de tots els saraus que munta el cucut, de totes les coses interessants per això, per fer arribar la lectura a tothom, a totes les edats, sense menys tenir a ningú ni a cap nivell.
Mai, mai.
I obrint portes i convidant tothom. Estàs preparant coses? El Dijous Sant, ja sabem.
El Dijous Sant,
que ens està allò, el Dijous Sant del cucut.
Sí, 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 això
ens també. Ens desborda per totes bandes.
Sí, sí.
Quan va
sí.
començar?
El Dijous Sant va començar, ara farà 9 anys, perquè va passar com ara, que Sant Jordi era molt a prop de Setmana Santa. De fet, estava dintre de la Setmana Santa, era el dissabte després de Divendres Sant. I una mica el que us deia del gremi, els editors es van espantar molt. Perquè cada Sant Jordi, més o menys tothom sap quins llibres enviar a Barcelona i quins llibres enviar a comarques. Però un dijous, divendres, dissabte, sant, no sabien què fer. Van pensar que hi hauria moltes devolucions a Barcelona. No sé si sabeu que al llibre tenim un dret, més o menys, als llibreters, a demanar per tornar el que no es ven. Això és un... va molt bé pel llibreter, però és un risc per l'editor, sobretot quan no tens la capacitat de reacció, perquè Sant Jordi és, en definitiva, un dia i mig, dos dies. Es tenien molta por aquestes devolucions i a no encertar on anirien el llibre. El Gremi de Llibreters, Editors i la Cambra del Llibre es van posar d'acord per proposar als llibreters que féssim alguna acció, sobretot els de comarques, que cridés l'atenció al públic per assegurar-se que aquella venda ja hauria funcionat. Ens van prometre un autocar amb escriptors, ens van prometre TV3 i, en fi, no sé, moltes coses. I jo, com sempre faig a nivell familiar, perquè el Cucut és una empresa familiar d'aquestes que un boig es tira de l'avió i un altre va amb el paracaigudes, doncs em vaig presentar a la cuina de casa i els vaig dir, escolteu, ens han dit que ens inventem alguna cosa per aquest Sant Jordi. Però en la conversa d'això estàvem dient quin dia pastaríem el Brunyols, perquè està clar, és una qüestió familiar, no? Quin dia pastarem, quan, qui estarà lliure per coure'ls, bueno, jo no sé, escolteu, us estic dient que hem de pagar del cucut, que a veure què fem. Diu, mira, escolta'ls, i donem el Brunyols i que vinguin a berenar. I amb aquesta, tan senzill...
I així seguim.
Tan senzill com els convidem a menjar Brunyols, va sortir el berenar literari del cucut. De totes les promeses va venir TV3, que va ser molt important, les altres, la de l'autocar, oblida-te'n, o sigui, el que va venir van ser els escriptors que coneixem, que s'han convertit en la base de la casa, 17-18 escriptors que eren d'aquí a Girona, i res més, aquí va néixer el berenar literari del Cucut. TV3 va entrevistar Martí Gironell i la Maria Mercè Roca, i em sembla que la Rosa Font, En Martí va dir, això ho haurem de repetir, i ja està. I a partir d'això ho haurem de repetir, aquí estem.
I aquí estem.
Fa 2 anys, si m'haguessin dit que apretant un botó no ho faríem, hauria dit que no, perquè representa una feina de bojos que no es veu. Però ara el meu fill i la meva filla allà, que en varen prohibir apretar aquest botó, van dir que no, que això havíem de mantenir-ho com fos. Doncs bé, aquí estem aguantant, sí, sí. I molt il·lusionats, molt il·lusionats i molt contents que hagi agafat aquests elogis i sobretot també pel lector, perquè l'escriptor anant als llocs per pregar del seu llibre ja és habitual que ho facin i que ho fan a gust, però que la gent es desplaci i faci quilòmetres per anar a trobar un escriptor o més d'un, això és, per nosaltres és fantàstic.
Això està bé.
De fet, la frase, l'eslògan i la idea del berenar literari és que una llibreria ha de ser el lloc de trobada, el punt de trobada entre l'escriptor i el lector.
De fet, la Cucut és no només el Dijous Sant és com l'aparador de tot això que es fa al llarg de tot l'any, perquè en convideu molts d'autors a venir a parlar o a exposar, no? Acompanyats de gent a presentar obra. I també esteu convidant a gent a llegir ara, no?
Estàs començant
a gestionar i la llavoreta està posada?
Vam començar un club de lectura que està funcionant molt bé i que va néixer... Mira que el club de lectura és normal que es hagués fet i ja havíem d'haver-hi pensat abans. Però va ser fa 2 estius que vaig dir que això ja no podia passar més. Va ser arrel de la novel·la de la Sílvia Soler, que es diu L'estiu que comença. I em sembla que ho dic bé, no sé si era aquest títol. En tot cas, jo, quan la gent em deia que els hi recomanava, jo els hi parlava d'aquesta novel·la, ell em deia, jo els hi deia que anava d'una parella que se jubilarien aviat, d'uns 60 anys, que vivien a Badalona, i que havien mantingut la casa rural per fer-hi punt de trobada amb els fills. Tenien 4 fills i esperaven créixer i veure créixer els nets i veure la família cada cap de setmana. I un dia la meva jove, que estava despatxant a la llibreria, va recomanar el mateix llibre que jo. I quan li van dir de què anava, ella va dir, de 4 germans que viuen separats, que la crisi ha provocat que un és a Mallorca, l'altre és a Canadà i tal, es comuniquen per WhatsApp, diu, però la seva mare tot el dia s'hi va darrere, que vagin a la casa familiar. I jo de sobte vaig pensar, què diu aquesta nena? Aquest llibre no va d'això. Però, evidentment, en 3 segons vaig dir, ostres...
També va d'això.
Esclar que sí, que va d'això. I aquesta riquesa de que cada obra té moltes lectures i que cada persona pot aportar una altra mirada, fins i tot el que diu no m'agrada, penso que és tan fantàstic que va néixer el Club de la Trobada i això ja no podem esperar més. I ara portarà un any. El dia 26 d'octubre comencem la segona temporada amb en Toni Hill, que és un autor de novel·la negra que viu a Barcelona i vindrà ell també en el Club de la Trobada.
I ja anem acabant. Una pregunta típica i tòpica que faig a tothom que passa per aquesta taula. Els teus llibres, aquells que t'han obert la visió al món i l'amor per la lectura, quins són els llibres aquells que t'han acompanyat en moments de la teva vida important? O mira, que tens allà, ara mateix?
Moltes vegades parlem de grans obres en aquests casos i en realitat no et puc parlar de grans obres. Jo, com a casa de pagès que era, tenia Enid Blyton, el llibre que donava a la caixa perquè anaves a portar diners per Sant Jordi, o no sé com anava aquest, totes aquestes col·leccions dels Hollister i tot això. Fins que un dia una amiga de la meva mare, que no tenia fills, i que a més no tenia ni idea de les franges d'edat en què es podia recomanar un llibre, jo devia tenir 10 o 11 anys, em va donar Sinuel Egipci. Llegint Sinuel Egipci, que tot aquell món i tota aquella aventura i aquell descobriment, que me'n recordo de la frase que deia que en el món hi ha tantes religions com persones, vaig pensar, aquesta me va, perquè la meva mare em volia fer anar a missa cada diumenge i a mi no em quadrava. Llavors jo dic, aquí jo estic aprenent com sóc i com no sóc, i això em va de meravella. Vaig descobrir que evidentment hi havia algun món més que Enid Blyton, i ja va ser imparable. Quan ara penso en el llibre de Joan Sales, Incerta Glòria, que em sembla que vas llegir amb 13, 12, 13 anys. Clar, veient els nivells de lectures d'ara, és bastant sorprenent. Per tant, diria que, si no era l'Egipci per l'amiga de la meva mare, a Incerta Glòria, perquè va ser el primer club de lectura personal, perquè després em vaig pregar amb el meu pare i em vaig sentir tan madura i tan gran i tan fantàstica que em vaig passar fantàstic. I després us diré un llibre que és molt senzill, que es diu La venedora d'ous. I aquest llibre no el recomano perquè sigui el millor que he llegit a la meva vida, sinó perquè va ser el primer llibre que ens vam atrevir a recomanar a la gent que et venia de fora i que et deia recomana'm un llibre. I és extraordinari, és d'una autora que es diu Cirino, que és, penso que l'única narrativa que hi ha publicada seva està a l'editorial La Magrana, quan La Magrana encara era La Magrana, i molta gent va descobrir les recomanacions de la llibreria a través d'aquest llibre. Fins i tot ens venien, quan el volien regalar, venien a comprar el Cucut, malgrat fossin de Barcelona, de Badalona, d'allà on fos, perquè es pensaven que només el teníem nosaltres. I quan vaig insistir que l'editorial el reedités, perquè s'estava acabant, em va dir, bueno, diu, perquè ets capaç de fondre't a una edició, perquè si no, no el reeditaríem pas. Vull dir, La venedora d'ous encara és un llibre que està vigent, que està a les llibreries, que ho poden demanar, i és un llibre extraordinari.
Doncs moltes gràcies, ho acabem aquí.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Els oficis del llibre. La biblioteca llegeix.
A la biblioteca ja hi ha arribat una novetat, perquè fa res que ha sortit del forn, d'una escalenca, perquè de tant en tant parlem d'escalencs, i avui parlem, evidentment, de nou, de Caterina Albert, o Víctor Català, la Víctor Català, home, suposadament, que publicava i era llegida arreu, doncs bé, va escriure poesia, una poesia preciosista, amb molts matisos, amb una riquesa de llenguatge brutal. En aquest llibre editat per Vitela, és també com una reedició d'allò que es va publicar fa molts anys, el 1903, i el 1905, quan va acabar de sortir el llibre blanc, doncs trobem poesies que ens parlen de la vida quotidiana, d'allò més petit, d'allò més proper, i també reflexions sobre allò més gran. Allò que feia també Caterina Albert en totes les seves novel·les i en els contes, descriure'ns amb una perfecció, diguem, de llengua i amb una riquesa que, per desgràcia, em sembla que anem perdent, o sigui que recuperem aquests llibres, llegim-nos amb tranquil·litat, amb calma, i llegint també el pròleg que em fa l'estudi petit, però també molt interessant perquè ens dona moltes claus de lectura, que n'ha fet en aquesta edició l'Enric Casasses. I bé, sense més, us llegeixo un petit poema d'aquest que parla temps quan és Cronos. Cronos s'està esmolant la dalla en un racó del vell jardí. Tot arrupit, esmola i calla, afinant sempre el caire fi. Per un matí estrellat de roses, dues amigues van vinguent. Són més gentils i esplendoroses que trenc de dir el sol ixent. Tot abraçant-se a la cintura, passen trencant la quietud. Diuen a l'una, l'hermosura, diuen a l'altra, joventut. Plenes de força, ardides, velles, creuen rialles i petons, boicoronant-se de roselles, símbol sagnant de les passions. Tantost el vell de llaire ho viren, trobant-lo lleig, feble, impotent. Amb escarnots i bull el miren, fent-hi gatzara turbulent. Més l'ovell Cronos mou la testa, sorprès, irat d'aquell menyspreu, i son esguard, llamp de tempesta, que ho pot fer runes tot arreu, sobre les boges presumides, caient ferotge i venjador, les ha deixat esmortuïdes, lo cap de neu, de cendre al cor. La joventut i l'hermosura, a rodolons per terra van. Cronos, l'ovell, amb sa madura, l'eterna dalla està esmolant. Doncs bé, i com aquest, molts d'altres, llargs i petits. Un trosset de Los Mendicants, va, per acabar. que haguéssim pogut escriure ara, segurament. Quan vaig o vinc de Barcelona, tinc sempre, sempre un trist moment, que m'agullona amb no sé què d'ingrat turment. Així que el tren para a l'Empalme, amb gros brugit, gros enrenou, los viatgers de ton reialme van a cercar sa truita d'ou, deixant obertes les portelles dels vagons buits, arreu, arreu, perquè el senyàlil nombre d'elles a cada u l'osseti on seu. I és a llavors que, amb vera angoixa, veig a l'exèrcit mendicant, secs, desnerits, la cua moixa i el costellam tots reganyant. Adelerats, de porta en porta, febrosament van aguaitar. S'és revifat llum fam somorta, sols amb la flaire del marjar, del menjar. Estirassats de coll i potes, damunt los negres esglaons, amb los ulls fits, ses ànsies totes, s'han concentrat dins dels vagons. Allà glateixen, imparables, flairant, gruant, fins a fer dol. Oh, pobres éssers miserables, que així estaran de sol a sol. Los viatgers, sense fixar-s'hi, llencen bocins dels pans sobrers. Corri amatent a braonar-s'hi, veig llavors els famolers. I així seguim, descrivint unes imatges que tornem a veure. Bona setmana.